Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, després de l'il·luminació del Puig de Randa i de l'obra que se'n va derivar i que seria el fonament sobre el qual es desenvoluparia tota la resta de pensament lul·lià, l'art, pel qual pensava que s'havia dotat d'uns mecanismes exactes que feien possible la conversió dels infidels. D'aquí també en derivaria el nom de doctor il·luminat en què seria conegut. Finalitzat el llibre, tornà a Randa, on visqué fent d'eremita en una cova per espai de 4 mesos. L'eremitisme constituirà per Llull un ideal de perfecció que serà una constant en la seva obra. Entre 1274 i 1275, el llavors encara infant Jaume, que regnaria com a Jaume II de Mallorca, va cridar el seu antic cortesà a la residència de Montpeller per tal d'interessar-se per la seva obra, possiblement preocupat per l'ortodoxia d'uns textos religiosos escrit per un antic trobador dissolut, i encomanar al teòleg franciscà, fra Bertran Berenguer, l'examen dels seus llibres. Aleshores, Llull ja n'havia escrit 17, i el frare no només el va considerar correctes, sinó que es va meravellar especialment en el llibre de la contemplació.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Aquest any 2015 acabava el termini per aconseguir els objectius del mil·lenni, erradicar la pobresa extrema i la fam, assolir l'educació primària universal, promoure la igualtat de gènere, reduir la mortalitat infantil, millorar la salut materna, combatre la sida, la malària i altres malalties, incentivar el desenvolupament sostenible i desenvolupar una aliança global per al desenvolupament. Tot i que en alguns aspectes hem millorat, hi ha molts àmbits en els quals encara queda molta feina per fer. Avui parlarem amb Claudio Labanchi, director general de l'ONG Comparte sobre desenvolupament. I després comentarem l'actualitat econòmica amb els tertulians d'avui, el senyor Eduard Arruga, el senyor Albert Garrido i la senyora Elvira País. Així comencem el Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el nostre tècnic Jordi Carretero i qui els parla, Carla Gràcia. Som-hi.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. She saw the pictures and
she painted them. Avui fa 70 anys Neil Young, músic i compositor canadenc, que ens acompanyarà en el programa d'avui. I comencem així amb l'editorial de Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens diu que els durs plans d'ajust imposats per les institucions financeres internacionals als països en vies de desenvolupament als anys 80 van comportar un fort retrocés en el progrés de moltes zones del planeta. Les teories imposades pel Fons Monetari Internacional i pel Banc Mundial, que pretenen traslladar al sud el model econòmic del nord, són insostenibles. Davant d'aquesta evidència, per sort, ha anat canviant l'enfoc de les teories i s'ha anat incorporant, juntament amb la necessitat del creixement econòmic, un punt fonamental que és el desenvolupament humà i que fa èmfasi als aspectes socials bàsics, com són la salut, l'educació, l'accés a l'aigua i molts d'altres considerats essencials per la persona. Dins d'aquest conjunt de conceptes que comporten el desenvolupament humà, el tema central es troba en l'educació com a element singular de canvi i transformació social. I és en aquest sentit en què cada vegada més assistim a una recerca per part de la societat, tant a nivell local com a nivell global, per impulsar tot tipus de propostes, declaracions i projectes enfocats a aquesta finalitat. Això ho podem veure tant per part de les Nacions Unides com per part de la Comunitat Europea o d'associacions com la UNESCO. Així, per exemple, aquesta última entitat en la Cimera del Mil·lenni, celebrada a Dakar a principis d'aquest segle, feia èmfasi a la consideració de l'educació com un dels instruments claus i privilegiats per aconseguir la transformació social, recalcant, a més, que era fonamental la sensibilització de tothom cara a l'educació. Per sort, tant a casa nostra com a nivell mundial, un ampli conjunt d'organitzacions no governamentals s'han sensibilitzat en aquest tema i entenen la importància de l'educació i dediquen de manera prioritària els seus esforços. Precisament, el senyor Claudio Labanchi, director de la Fundació Comparte, plenament implicats en l'educació de qualitat per als nens més desfavorits d'Amèrica Llatina, ens podrà avui donar una mostra del que s'està treballant en d'altres àrees del món. Bona tarda, senyor Labanchi.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Jo volia preguntar-li d'entrada, què és, en quin terreny treballa la Fundació Comparte? Perquè hem vist que toquen sobretot temes d'educació, però sí, des de quin punt de vista?
Nosaltres treballem a Amèrica Llatina amb entitats liderades per gent d'allà. Són gent amb una formació humanista propera a Paulo Freire, un educador brasiler molt important als 70-80. És una educació integral que diu pues, que no solament el nen té que ser educat, sinó també l'educando té que treballar en una classe amb la gent, amb els nens, i participar d'aquesta educació, que no és una educació del profe dient als alumnes el que han de fer i com han de fer, sinó participativa, integral, que no sigui solament donar una classe. Educar no és donar una classe, és fer més això, és participar, és que en la seva vida també participi i reflexioni sobre les coses que estem que fer, com és el medi ambient, reflexioni sobre la capacitat d'arribar més lluny, de treballar amb els demés, de la música o la cultura o altres aspectes que moltes vegades queden fora de l'educació tradicional, lo important que són per a que aquests nens desenvolupen la seva personalitat, no? Que el desenvolupament de la personalitat és tan important com el desenvolupament físic dels nens, no? I això és el que nosaltres treballem amb Amèrica Llatina, no? Per això diem que és una educació de qualitat. No volem que els nens d'allà solo s'apropin pues, a una educació tradicional, que és la que tots hem petit i també hem disfrutat, no? Perquè és molt necessària, no? Si no, no perquè no hi ha recursos econòmics allà, no les escoles tinguin que solament fer aquest tipus d'educació. No? Nosaltres a Equador treballem amb una entitat que es diu INEPE, que és una entitat que treballa pues, l'ecologia, treballa lo que és el yoga amb els nens, té un espai de música amb mètode Suzuki per a nens d'uns barris que no estan desenvolupats o que tenen una mancança molt forta econòmicament, i veus nens de 7-8 anys amb un violí i que fan coses meravelloses, no? I dius, ostres, l'educació no solament és això, transmetre informació o coneixement, sinó també guanyar altres espais de la vida. I això és el que fa que els nens i la gent arribin a ser un adult compromès i integral, no? Integrar-se en la societat d'una manera satisfactòria per ells i per tothom, no?
Senyor Labanche, ha dit un tema molt interessant, i és que a vegades sembla que per ser pobres o per estar en unes condicions econòmiques inferiors no es pugui accedir a un desenvolupament més humà o més de valors o de cultura.
Clar, normalment, hi ha una idea tradicional que el que necessita la gent que no té recursos econòmics és pues, que les portem recursos econòmics per a els dinars, per a pues, les coses bàsiques, no? Avui mateix hi ha llocs al món que sí que es necessita pues, aquests serveis bàsics o una ajuda molt fonamental, no? Però Amèrica Llatina ja té com una segona fase en què lo que necessita els recursos dels nens de les escoles és més enllà, és arribar a una integració dels nens i arribar a la cultura i arribar a lo que són altres serveis que ajudin a aquest desenvolupament, no? Que no solament és econòmic, no? Moltes vegades se comença per un desenvolupament econòmic i lo que falta és altres coses que equilibren això, no? Un nen que arriba a una mare, que és una pandilla, o que arriba a fer una migració a través de tota Amèrica Llatina fins als Estats Units, amb persones que los envien, és perquè no troba al seu lloc d'origen pues, un espai on desenvolupar-se, no? I això és el que nosaltres volem, que la gent es quedi al seu lloc, però perquè té possibilitats de créixer i de fer comunitat amb tots, no?
I probablement si aquest nen o nena pensés que pot desenvolupar, no només desenvolupar-se ell mateix, sinó desenvolupar una activitat en el seu lloc d'origen, doncs mm-hmm. probablement es quedaria i desenvoluparia, ajudaria a promoure i desenvolupar el país.
I tant, i tant. Mira, un cas concret, a Honduras nosaltres treballem amb nens fent tallers de comunicació audiovisual, fan periodisme, i són grups de nens de comunitats molt pobres i nosaltres hem portat allà càmeres de fotos, càmeres de vídeos, formadors, l'hem dit què és el periodisme, què poden transmetre amb aquest periodisme, que se qüestionen la realitat a través del periodisme, no? I avui mateix, després de 5 o 6 anys, tenim 5 nens que ja han crescut i són periodistes dels mitjans locals i estan treballant uns de càmera, altres de locutors i de periodistes al mitjà, no? I eren nens que han sortit de comunitats molt pobres, no? Això és el que necessitem, no? No solament a vegades mirar una necessitat bàsica, sinó veure altres coses perquè els nens tinguin eines per a sortir endavant, no?
Mm-hmm. Senyor Labanche, també comentava un tema interessant, i és que des de la Fundació Comparte treballen amb organitzacions locals, és a dir, que no és des d'aquí que planifiquen el desenvolupament dels altres països.
Sí, això és una idea molt forta en la nostra entitat. És a dir, nosaltres creiem en la gent, que més sap les necessitats, les mancances, o cap a on i com arribar-hi són gent d'aquestes comunitats. Normalment, en totes les comunitats hi ha líders, gens que igual no té els recursos, no té l'educació o no té formació o necessita dels demés, no? Però són gent que porta la seva comunitat, porta un treball social més enllà de l'ajuda econòmica que pots arribar a nivell internacional. I t'explico, nosaltres, aquesta crisi ens va afectar molt econòmicament, no? Nosaltres teníem una quantitat de socis i ara tenim la meitat d'aquests socis, no? I nosaltres hem tingut que donar menys diners. I hem parlat amb tots aquests líders i dir, mira, és que aquests recursos no tenim prou per tots, i què fem? Com ho fem? Retallem, no? I si us plau, no feu més coses, no? Retrocediu, feu menys coses, no? I el que han fet és el contrari. Han crescut, han dit, bueno, pues si això és el que no s'arriba, nosaltres lluitarem per trobar altres recursos, la comunitat, implicar més a la comunitat, implicar més lo que és la institució pública d'allà. I hi ha més escoles, hi ha més formació de teatre, de cinema, de totes aquestes coses, i han duplicat. Nosaltres ens hem fet més petits, però ells han crescut. Normalment, si jo tinc una entitat amb delegacions externes, lo normal, lo que tindria que fer és tancar algunes delegacions. En el nostre cas no tenim aquesta delegació, tenim gent amb la que tenim fe, creiem amb ells, i són líders de la seva comunitat i apostem per aquest desenvolupament.
Probablement aquesta confiança que els hi tenen fa que tinguin més força per continuar, fins i tot en moments de crisi.
I
expandir-se, no?, d'alguna manera. Senyor Labanchi, sobre els objectius del mil·lenni, que aquest agost es van ratificar i es van ampliar, de fet, els de base, no?, els podríem dir els d'inici,
sí.
Com era erradicar la pobresa, no?, assolir una educació primària universal, promoure la igualtat de gènere, reduir la mortalitat infantil, millorar la salut materna, combatre algunes malalties com la sida, la malària, incentivar el desenvolupament i també desenvolupar aliances. En quines parts creu que estem encara més dèbils com a món?
En totes. Jo no escolliria la pobresa extrema i la fam, perquè és la que ens toca més, no?, a nosaltres, però sí que és veritat que hem avançat poc d'una forma pragmàtica. Sí que hem avançat molt en la sensibilització o en la consciència social que tenim per a aquestes causes, no? I això és molt important, és on comença
tot. Som més sensibles, ara.
I tant. És igual que els drets humans. Fa un segle i mig ningú sabia que era un dret i que teníem drets a algunes coses. No érem conscients o de la infantesa. Ara parlem de la infantesa, de l'explotació infantil, però fa poc, i ara també, però aquí treballàvem molts nens a la indústria, no? I ara seria impensable això, no? Això ara ens escandalitzem perquè passa a Àsia, però fa poc passava aquí, no? Uh-huh. I com comença tot? Pues creixent la consciència social, no?, de la gent. I jo crec molt en els objectius del mil·lenni, primer com a conscienciació social. Això sí que s'ha aconseguit, jo crec que a gran part del món, no? És veritat que no s'han aconseguit pragmàticament. No pots dir, això ja està, ja posem una creu que està fet. No, estem començant. Els drets humans porten més de 60 anys i encara es tenen que desenvolupar moltíssim, no? Això és una tasca, desgraciadament, de segles. No és una cosa que nosaltres... Saps, a vegades...
És a dir, que no ho veurem.
Exacte. Nosaltres a vegades tenim l'ambició de veure això, tinc l'ambició de que jo, que estic treballant en una entitat, i veuré el fi de la fam al món, no? No és veritat. Però jo lluito per posar una miqueta més de sorra. Uh-huh. I tots lluitem per alguna cosa i sí que hi ha transformacions grans al món, no? però són objectius molt grans i que jo espero que els meus fills sí que arribin a veure desaparèixer aquestes coses. No?
Senyor Claudio Labanchi, director general de l'ONG Comparte, si li sembla bé, introdueixo els nostres tertulians d'avui, que estic convençuda que volen fer-li alguna pregunta. Doncs avui tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, de la Societat Catalana d'Economia, president, també president del Banc dels Aliments i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres el senyor Albert Garrido, periodista i professor de la Pompeu Fabra i de la UIC. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la senyora Elvira País, periodista i especialista en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé com veuen els temes que introduïa el senyor Labanchi. No sé si d'entrada ja tindrien alguna pregunta per fer-li.
Jo li volia preguntar una cosa que em sembla que és central en el paper d'ONGs com la seva, uh-huh. i és si no té la impressió de que l'opinió pública va per davant de la voluntat política a l'hora de convertir, diguem, en una cultura hegemònica els objectius del mil·lenni.
Sí, jo crec que moltes vegades la voluntat política és una resposta d'una necessitat social. Sempre nosaltres estem al carrer, vivim amb la gent que emigra, que està al voltant nostre, que està treballant, que a vegades treballa pues 24 hores, no? Que té famílies en procés de dificultat, no? I som els que liderem moltes vegades les propostes després que fa la classe política o que després tenim que pressionar. Pues som nosaltres. O sea, les entitats com la nostra són entitats de la societat civil i liderem això. A vegades sí que és veritat que hi ha líders o polítics que tenen una visió més enllà i lideren processos que encara la societat no ha paït, no? Però normalment jo crec molt en que la societat és la que té que liderar els processos que després els líders tenen que agafar, no?
Senyora Elvira Peix.
Sí, jo li volia preguntar, que abans va parlar sobre l'educació a Amèrica Llatina en les zones poc desenvolupades, si vostè no creu que s'hauria d'anar un pas més enllà i no només una implicació del professor i de l'alumne, sinó és un procés que s'hauria d'integrar la família, perquè el problema de l'educació és que si les famílies ja no van tenir educació, els nens és difícil que puguin integrar-se dintre d'un sistema educatiu si les famílies no estan conscienciades que han de fer-ho.
Sí.
O sigui, no anirien un pas més enllà?
Sí, aquest és un problema que tenim aquí també, no? O sea, les famílies no s'integren o l'escola no vol integrar a les famílies. Jo tinc fills a l'escola i tinc que agafar el nen pues a les portes de l'escola, no estan tancades a les famílies, no? En Amèrica Llatina no estan tan tancades. Això jo he anat i els pares participen, sobretot les mares. Són les que més participen a les escoles i participen moltes vegades al menjador. Participen fent activitats amb els nens a les escoles, no? Sí que és veritat, en aquest cas els homes participen menys que aquí, però sí que hi ha una participació familiar important, però crec que sí que és veritat que sempre és una cosa que tenim que tindre ahí, qüestionar-la i fer un enllaç entre l'escola i la família, que a vegades per diferència, per por, normalment, o per incomunicació, no es fa, no? Però jo crec que aquí estem més, tenim aquest problema més que a Amèrica Llatina, que és les escoles és un espai tancat i la família està després, no?
Ja. Senyor Labanchi, volia fer-li un comentari i dues preguntes concretes. El comentari és que crec que hi ha un consens generalitzat de que l'educació és la millor forma de sortir de la pobresa, almenys en els països occidentals, o que coneixem com occidentals, Doncs una persona educada, és a dir, no sols instruïda, sinó, a més, educada amb el civisme, els dues components de l'educació més importants, aquestes persones difícilment cauen en la pobresa. Poden caure, hi ha casos extrems, vull dir, per qüestions de crisi, etc., o de desestructuració, però, en general, una persona educada, diguem, no cau a la pobresa. Bé, llavors, les meves preguntes concretes són, una, què fan vostès, la ONG o la Fundació Comparte, per tal d'ajudar a l'educació en els països on vostès estan implantats? I segona qüestió, què podem fer nosaltres, els ciutadans de Barcelona i de Catalunya en general, per ajudar a l'acció que vostès fan?
Pues, nosaltres, bueno, lo que fem és treballar amb educadors locals. Treballem en una cosa que és fonamental i que aquí també s'està parlant molt, que és la formació dels formadors. Els formadors a Amèrica Llatina, a molts països, és una formació com de batxillerat. O sea, arriben a un títol de formador amb 18 anys, 19 anys, amb una formació pues escassa, formació i educació escassa. Jo he anat a moltes comunitats i m'he trobat pues una pizarra plena de faltes d'ortografia, de...
Sí, jo crec que també ho podria trobar aquí, eh? Sí. Em sap greu,
sí, sí,
però...
Sí, 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 sí. I explicant coses que dius, ostres, pues això, però això ja està passat, no? I es necessita molt aquesta formació del formador i de que el formador sàpiga formar també, perquè no solo és una formació de coneixement, sinó de sàpiga com es dona classe, què coses són les importants, com transmetre als alumnes pues, la creativitat, les ganes, el créixer més, no solament explicar una cosa i fer deures o fer uns exàmens. No? Nosaltres lluitem per això i tenim gent que està treballant amb els professors, formant-los, fent que aquests professors a la tarda, perquè normalment són classes que duren solo fins al migdia, pues que a la tarda donin classes d'altres coses als nens o reforços escolars i amb un petit sou que complementa el sou de mestre, que ja és poc allà, però que això incentiva el seu treball, no? I bueno, pues tenim inclús a Honduras una escola que treballa solament amb voluntaris, professors voluntaris. El director és voluntari i els 8 professors són voluntaris. I això s'aconsegueix perquè les hem transmetre el que volem d'una escola, com volem fer, i són professors d'escoles normals que han decidit dedicar el teu temps lliure a treballar en aquesta escola transformadora dels nens a Honduras, no? I jo crec que té que començar per això, per el professorat. És fonamental motivar-lo, és fonamental que tingui coneixements i que sàpiga donar classes, no? I com ens podríem ajudar? Bueno, nosaltres treballem molt amb gent, educadors també d'aquí, que marxen a Amèrica Llatina a fer una passantia, van a donar classes i també a rebre moltes coses, des de coneixements fins a un espírit comunitari o un espírit de treball moltes vegades diferent. Ens trobem a professors que van cap allà i diuen, ostres, sí, però si jo on estava donant classes estava tot molt tancat i aquí està molt més obert, és molt transversal, més transversal l'educació allà, no? Des de gent que vol anar cap allà, des de apadrinem els nens d'aquestes escoles, d'aquestes entitats, també fem projectes de cooperació, projectes ara mateix amb l'Ajuntament de Barcelona, pues s'han aprovat, som dels agraciats de tindre projectes de formació juvenil, de capacitació per a fer treballs de pues com es diu, de formació professional. a Nicaragua i a Honduras i bueno, fer cooperatives, cooperativisme, fer pues, una cooperativa de pa, una cooperativa agrícola i tenim bueno, projectes d'aquest tipus i qualsevol ajuda, qualsevol persona que vulgui sàpiga de nosaltres, tenim una web, uns emails, estem molt a prop, estem al Raval, estem a un centre d'entitats de la Federació Catalana d'Entitats.
Si li sembla bé, diem la pàgina web perquè nostres oients puguin contactar si volen.
Gràcies. És www.comparte.org i bueno, pues, són pocs, però ben aviscuts.
Doncs www.comparte.org per si els nostres oients volguessin veure els projectes d'aquesta organització i totes les possibilitats d'ajuda que necessiten, perquè tota l'ajuda és poca en aquests moments. A mi m'agradaria acabar l'entrevista preguntant-los, anant una mica més enllà dels projectes concrets i pensant... Aquest canvi que hi ha hagut des dels objectius del mil·lenni, els nous objectius, el 2015, on s'han introduït alguns temes com la pau i la justícia, el creixement econòmic sostingut o la responsabilitat respecte al consum o al medi ambient en diferents parts, com veuen aquest canvi? I, per altra banda, sí que fem passes, però sembla que anem molt a poc,
sí.
Què és el que ens detura?
Bueno, en principi, aquests canvis són canvis que sí que s'introdueixen ara als nous objectius, però són reflexions molt antigues, són reflexions sobre el consum, sobre pues, si consumim massa, nosaltres que tenim pues, una forma de consumir excessiva, pues és veritat, els recursos són els que hi ha, no hi ha més recursos, i si nosaltres consumim molt, en altres parts del món no es poden desenvolupar, no? La justícia social, nosaltres no treballem, o sigui, és una compressió del món internacionalista.
Però el 2000 no es van incloure aquests objectius.
No.
S'han inclòs ara.
Clar, és per el que havíem parlat de la consciència social, no? Mm-hmm. Aquesta consciència està creixent poc a poc, com dius, però sí que s'estan valorant moltes accions com aquesta del consum, com la de l'ecologia, de protegir la natura i de veure que tots som com uns organismes i tot està unit, no es pot separar, no? I és lo que abans eren aquests objectius, ara són més globals i entenen el desenvolupament com una cosa més integral en el món, no?
Com veu amb vostès?
A mi em sembla que aquests objectius, el del medi ambient, el consum responsable, per exemple, la pau i la justícia, són molt genèrics. Uh-huh. Això no sé si és una virtut o és un defecte, perquè són tan genèrics que admeten qualsevol interpretació en favor de que hem tingut èxit o hem fracassat a l'hora d'aplicar-los. En termes generals, suposo que aquesta mena de generalitat en cada un d'aquests enunciats és voluntària. Perquè, si ets molt específic, diguem, restringeixes molt el teu marge de maniobra. I, per tant, dir que el món aspira a la pau o aspira a la justícia no és gran cosa. Mm. El món aspira a la pau i a la justícia des de temps immemorial. Però ni hi ha hagut pau mai del tot, ni hi ha hagut mai justícia del tot. Hi ha hagut aproximacions, en moments de pau més o menys, i en moments més o menys justos o més o menys injustos. I em sembla que això és una gran debilitat, al final, perquè els enunciats són tan genèrics que qualsevol cosa i cap dins d'aquests enunciats, encara que l'eficàcia final del que es faci no sigui especialment rellevant.
Crec que els indicadors sí que són una mica més específics, però té raó que tot s'engloba dins d'un marc molt general, que fins i tot hi ha països que creuen que per arribar a la pau es pot passar per la guerra, no? Potser, senyor Ruga, que somriu.
No, ho comparto això plenament. És a dir, hi ha uns objectius molt genèrics i després hi ha uns indicadors establerts. El problema és que potser manca voluntat global de fer els mitjans per tal de que aconseguim els objectius. És a dir, de fet, es van aprovar aquests objectius de desenvolupament sostenible que substitueixen en els de l'any 2000, però molt em temo que si no es fan realment passos decidits per part de totes les autoritats, englobant-hi inclús, perquè alguns objectius requereixen col·laboració de la societat civil, doncs, si no es fan passos concrets i decidits, arribarem a l'any 25 amb la mateixa situació que ara i sense haver millorat. Ni amb pau, ni amb justícia, ni amb consum responsable, ni amb medi ambient. Potser amb creixement econòmic sostingut alguna cosa. Però és que, clar, aquí parlo com a economista, créixer a partir d'un nivell que estàs baix és fàcil. És fàcil. Lo difícil és després que això sigui sostenible. I sostenible no vol dir que es mantingui, sinó també vol dir respectant el medi, els aspectes socials i els aspectes mediambientals. I aquí sí que diria que falta segurament voluntat política, perquè els interessos econòmics molt sovint xoquen amb aquestes voluntats polítiques que llavors no es manifesten tant.
Senyora Païs.
Sí, jo penso que els objectius del mil·lenni eren més dedicats a la persona, però no entenc per què fan objectius que després no s'aconsegueixen. És una cosa completament absurda. Ara els objectius són envers el món, però tots som un, o sigui, tant la gent com el món som un, i si no cuidem una cosa, no, l'altra no es pot desenvolupar. Per tant, jo crec que Nacions Unides s'hauria de comprometre més a que els objectius que posa es compleixin i no tant a posar cada vegada objectius més bonics i més ideals, però sense arribar a que aquests objectius realment se manifestin, se realitzin com seria lo normal.
Mm-hmm. Aquests dies, per exemple, els mitjans de comunicació informen difonen un informe que diu que la temperatura mitjana del planeta ha augmentat un grau per sobre de la que era abans de la revolució industrial. Vol dir que en 200 anys la temperatura mitjana ha augmentat un grau. Però les projeccions matemàtiques referides a l'any 2100 diuen que pujarà entre 2 i 4 graus, és a dir, amb la meitat de temps, menys de la meitat de temps, que s'ha triat en pujar un grau, pujarà entre 2 i 4 graus. Així no admet enunciats genèrics. Això és, diguéssim, com aprovar un pressupost. Quan tu aproves un pressupost has de dir tants diners per tal partida, tants diners per tal objectiu.
Exacte.
En aquest cas és exactament el mateix. Dir genèricament que es postula una millora del mig ambient amb la contribució de tothom perquè tots som bons i feliços, em sembla fins i tot una mica absurd. És a dir, les Nacions Unides no poden fixar programes polítics perquè al final és cada una de les nacions i les organitzacions intermèdies les que han de fer. Però si no hi ha realment la voluntat d'establir un mecanisme que digui és que si la temperatura mitjana puja 4 graus, l'aigua arribarà fins a la Gran Via de Barcelona, no ho sé si hi arribarà o no, però tant me fa, doncs aleshores arribarà el moment en què l'aigua pujarà per sobre dels nivells actuals.
Les Nacions Unides no són polítics, però tots els polítics estan a les Nacions Unides. O sigui que no entenc per què les coses no es fan.
Però potser les Nacions Unides són una organització política que té una iniciativa política limitada.
Sí, els que prenen decisions són els governs dels països que estan integrats dins de les Nacions Unides i els que no hi són també.
Sí. I m'atreviria a dir...
Però el que passa és que aquests... Per prendre decisions s'han de fer esforços, s'han de prendre mides. I moltes de les mides, sobretot les que requereixen tant els objectius del mil·lenni del 2000 com els objectius del desenvolupament sostenible aprovats recentment, totes aquestes mides requereixen esforços. És a dir, no sempre són agradables per aquells que les han d'aplicar. I com que el sistema polític i el sistema econòmic està basat en que tot ha d'anar millor, no volem demanar esforços a ningú.
No només això, sinó que probablement aquests esforços s'han de demanar als promotors de les campanyes d'aquests polítics. Per tant, hi ha aquí un xoc interessant. Sí,
perquè sí. No ens enganyin, Carla, sobretot perquè no ens enganyin.
Jo crec que un dels problemes més greus que té les Nacions Unides és que la seu està a Nova York. això provoca que sigui... Pues,
diu
la
llet... moltes coses.
Diu, simbolitza moltes coses, no? I els objectius del mil·lenni no és una cosa de... uns polítics que es reuneixen a Nova York, no? És una cosa que la societat civil tenim que pressionar cap amunt, no? Cap als polítics, cap a aquests canvis. No.
La Societat de Nacions estava a Ginebra i era manifestament més ineficaç que les Nacions Unides. Jo crec que no importa on estigui la seu de les Nacions Unides. La realitat és que les Nacions Unides no tenen el que, en termes generals, pot dir capacitat executiva. Mm-hmm. No la tenen. No sé si és un defecte altra vegada o és una virtut, però no la tenen. I, per tant, fixar objectius sense tenir la capacitat d'aplicar programes d'una manera efectiva és bastant, diguem, és bastant estètic, però és molt poc eficaç.
Doncs a mi em sembla més aviat que és una qüestió per cobrir el seu expedient, perquè hi ha una burocràcia bestial en Nacions Unides i no es fan coses efectives a favor de la gent i del món. O sigui, que potser Nacions Unides s'hauria de començar a pensar en reduir tanta burocràcia i en fer equips efectius que les mides que prenguin es puguin aplicar o es puguin suggerir d'una manera una miqueta més ferma.
Bueno, jo he dit que és molta estètica i poca eficàcia. Mm-hmm. En tot cas, dit tot això, si les Nacions Unides no existessin, s'haurien d'inventar.
Sí.
Perquè les Nacions Unides no són extraordinàriament eficaces en coses com els objectius del mil·lenni, però, en canvi, moltes vegades han posat un pedaç a situacions molt complicades.
Però jo crec que ja ha arribat el moment de que Nacions Unides evolucioni, que és el que li falta. Està actuant potser com quan es va crear. I jo crec que ara necessitem unes altres Nacions Unides més eficaces.
Està clar que aquesta sensació que ens parlava el Claudio Labanchi, de que la societat ha d'apretar, no? Ha de prima cap amunt, doncs la senyora País, el senyor Garrido, el senyor Arruga també apremen, no? A dir... Necessitem unes Nacions Unides més eficaces i que, a més, doncs, apretin i siguin efectives. Senyor Claudio Labanchi, director de la ONG Comparte, www.comparte.org, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I li demanem, si vol, quedar-se a la nostra tertúlia, com fem amb tots els nostres entrevistats.
Perfecte.
Doncs serà aquí, en uns segons, a l'Àgora.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
Doncs amb aquesta cançó, Old Ways, del Neil Young, comencem l'Àgora, com cada dijous, parlant sobre l'actualitat econòmica i social. Evidentment, avui no podem estar pendents d'una altra cosa que, doncs, de la investidura que portem dies esperant i que probablement s'endarrereixi una mica més. Avui el rei ha dit, ha anunciat, el poble espanyol no està disposat que es posi en qüestió la seva unitat. Mentrestant, Mas rep un no tranquil de la CUP i perd la segona votació d'investidura. Com viuen els nostres tertulians d'avui, senyor Eduard Arruga, senyor Albert Garrido, senyora Elvira País i també el nostre entrevistat Claudio Labanchi, aquesta situació d'inestabilitat, de confrontació entre Catalunya i Espanya?
Jo crec que hi ha una cosa més, no més important, però tan important com el que tu has citat, que és el fet de que el Financial Times avui ha qualificat de bogeria el que està passant a Catalunya. Per què ens sembla molt, molt rellevant? Perquè el Financial Times és l'altaveu de la, diguem, el mainstream de l'economia europea i de l'economia probablement del món anglosaxó, juntament al Wall Street Journal. I això no es pot, diguem, tirar a la paperera. És molt rellevant que un mitjà s'atreveixi a utilitzar, un mitjà com el Financial Times, s'atreveixi a utilitzar el terme bogeria. Jo crec que el que està passant és un procés de desmembrament del procés, per entendre'ns, no? Amb uns costos polítics molt alts, però segurament també pot tenir costos econòmics especialment alts, no? Jo ahir nit vaig escoltar durant una estona un debat que hi havia a Televisió Espanyola, no, però el que el programa es diu El Debate, i un dels senyors que hi havia allà, i ho dic amb tota simpatia, no tinc ganes d'entrar en polèmica amb ningú, que, representant de l'Assemblea Nacional Catalana, que era el senyor, em sembla, Agustí Alcoverro, va dir que hi ha un conflicte entre el dret positiu i el dret natural en aquesta discussió sobre si es pot o Catalunya s'ha de ser independent o ha de ser independent, en quins termes i com i de quina manera i a través de quins mecanismes. A mi em sembla que aquest plantejament és intel·lectualment insostenible, no? Perquè tota la comunitat internacional i la Unió Europea, per suposat, no accepta aquesta distinció en el camp de la política entre dret positiu i dret natural. És el dret positiu el que compta. És a dir, s'ha d'acceptar que la legalitat és un paràmetre indefugible, no? I a partir de la legalitat es pot fer el que es vulgui. Per exemple, reformar la legalitat. El que no es pot fer és ignorar la legalitat i decidir quines lleis es poden, diguem, s'han de respectar i quines lleis no s'han de respectar en fruit simplement de quin és l'origen de cada llei. I aquesta és la meva opinió, però repeteixo, jo no vull entrar en política, en polèmica sobre això, i molt menys amb un senyor que el vaig sentir parlar a televisió i amb el qual no puc parlar.
És molt difícil no entrar en polèmica amb aquests temes últimament, senyor Arruga.
Jo parlaré com a ciutadà. A mi em sembla que no s'hauria d'haver arribat al nivell on s'ha arribat. I això té culpables, és evident. I ara diria que no fa falta buscar qui són els culpables. El més important és trobar solucions. I aquestes solucions són difícils si no hi ha tres coses. Primer un diàleg, després una negociació i després un pacte. Que pot ser que a la llarga s'hagi de reformar la legalitat? És evident, perquè amb la situació actual sembla que la legalitat s'exhibeix com a argument, però no per altre costat no s'accepta, com tampoc, per exemple, fa 50 anys, posem per cas, una certa legalitat tampoc s'acceptava. És a dir, la legalitat no ho justifica tot, i la il·legalitat tampoc. És a dir, aquest és el problema. Hem de buscar solucions. Quines? Les que més convinguin als ciutadans. Hem de pensar en ells. Sembla que a vegades es pensa poc amb els ciutadans. Tant d'un costat diguem-ne, tant del costat de Catalunya com del costat de la resta de l'estat espanyol. És a dir, s'han de buscar solucions, més que buscar culpables. Em fa l'efecte que a vegades es fa més teatre, que pot ser un drama, que pot ser una tragèdia, o pot ser una comèdia. No ho sé ben bé. Però el que no es fa, i és el que s'hauria de fer, crec, com a ciutadà, és trobar solucions i donar-nos una mica de pau i tranquil·litat en les nostres actuacions de cada dia, perquè quan llegim el diari o quan sentim la ràdio o veiem la televisió no ens quedem massa tranquils.
Senyora País.
Jo penso que els polítics que en aquest moment estan negociant no sé què, haurien de començar a pensar que aquest país necessita que el governi algú. Aquest país té moltíssims problemes ciutadans i que ningú s'està ocupant d'això, perquè tenim la història, aquesta tragicomèdia que ha muntat els de la CUP, que es diverteixen moltíssim, i el senyor Mas, que els hi segueix el joc, no sé per quin motiu. I penso que és hora que la població exigim de sortir, que se surti d'aquesta situació, exigim d'estar governat, exigir de que es prengui mides que necessita el país i necessita l'economia, necessiten els treballadors, necessitem tots. I estem en aquest joc de ara sí, ara no, ara don, ara no tot voto, ara fes una miqueta més, pica'm un llullet i potser et voti demà, em sembla completament demencial.
Elvira, perdó, discrepo de dues coses que has dit, vull dir, sense entrar en polèmica, com deia l'Albert.
Cal entrar en polèmica a vegades, eh? No es tinguin por.
Si tots pensem igual, el suprem.
Seria malament,
molts,
no? Clar.
Elvira, tu has dit que s'està negociant no sabem què. Jo crec que no s'està negociant res. No s'està negociant perquè tan sols ni s'està parlant. Ni s'està parlant. I, per tant, mentre no hi ha diàleg, no hi ha negociació. I, per tant, no hi haurà el tercer pas, que seria el pacte. No,
no tu et refereixes a Espanya. Jo et refereixo el que està passant al Parlament de Catalunya. Dintre del Parlament.
Aquí sí que estic d'acord.
O sigui, s'està jugant... S'està parlant, però en plan joc, i clar, i no es pren cap mida.
D'acord, t'havia mal interpretat amb el sentit de... No, la culpa és meva, t'havia mal interpretat amb el sentit de pensar que...
Crec, de totes maneres, que és molt difícil deslligar el procés d'investidura que estem vivint en Mas de la situació entre Catalunya i Espanya. A mi m'agradaria preguntar-li, abans de parlar d'això... Digui, digui, senyor
Garruga. No, la segona qüestió que discrepava jo de l'Elvira, i és... que es continua treballant pel país. A vegades els mitjans de comunicació ens fan veure que es preocupen només del futur, de la investidura, del procés, etc., i no es fan les coses que interessen als ciutadans. Aquí vull trencar una llança, com es diu en castellà, pels que treballen, pels funcionaris, sobretot. Diria que a les diverses conselleries de la Generalitat, en els ajuntaments i inclús en els ministeris espanyols, s'està treballant, es continuen fent les coses. Per exemple, com a president del Banc dels Aliments, puc dir que no hem notat res que ens continuï faltant en relació a l'activitat diària, a l'activitat setmanal, a la preparació. Per exemple, ara estem fent del gran recapte d'aliments a finals de novembre. No estem notant cap canvi. Continuen treballant-hi. És a dir, amb les persones es continua pensant-hi. El gran problema és que no es pensa en, potser, amb les persones d'aquí 2-3 anys, amb la qüestió del procés, etc. Però amb la vida de cada dia...
Però s'han d'aprovar uns pressupostos
continua...
i s'han de prendre un seguit de mesures que les ha de prendre el president i el govern. I tenim un govern en funcions que no pot prendre aquestes mides. Per tant, sí que els funcionaris treballen. Mal seria si no treballessin. Però les grans mides del país, les grans decisions del país, no s'estan prenent perquè no tenim govern.
Ara
no, perdona, que... continuen treballant perquè, en el fons, les coses continuen funcionant. És a dir, no fa falta que prenguin mides si les mides que han pres ja funcionen. El que ja funciona no ho toquem. No,
però tu vols dir que no necessitem govern. Amb el que estàs dient, vols dir que no necessitem govern perquè ja tenim gent que està treballant. I això no pot ser. O sigui, això no és així. O sigui, el govern està per alguna cosa. I en aquest cas, no tenim govern.
D'acord. No... Esperem que en els propers dies tinguem govern, en els propers mesos tinguem govern, perquè tots volem un govern i que, a més, aporti força a aquest país i al creixement d'aquest país, per suposat. Senyor Garrido.
No, jo dic, només vull dir que fins després del 20 de desembre qualsevol canvi substancial en el funcionament ordinari de la política és impensable, perquè el dia 20 de desembre, el que sortirà de les eleccions del 20 de desembre serà manifestament diferent al que hi ha ara en el Congrés dels Diputats. I, per tant, tot el que pugui passar o hagi de passar està pendent del resultat del dia 20 de desembre. Tot el demés és fer volar coloms. És veritat que els papers corren. I, per tant, com que els papers corren, estem una mica en la situació de la Quarta República Francesa, i que hi havia moments i períodes en els quals els funcionaris feien funcionar l'Estat i, mentrestant, els polítics es dedicaven a altres coses.
I això és veritat, el que comenta la senyora País, que d'aquesta manera no es poden fer o pensar grans canvis a nivell de país, a nivell de millorar, perquè es va funcionar, no? Es va una mica sobre la marxa.
No, i perquè ja han aprovat els pressupostos de l'Estat, estan aprovats, i com que estan aprovats, doncs hi ha unes partides que s'apliquen i hi ha uns funcionaris que saben com s'han d'aplicar. No és que estigui jo d'acord o en desacord, no. Aquest seria un altre debat, si em semblen bé o no els pressupostos que s'han aprovat.
Això deixem-ho córrer.
Però hi ha uns pressupostos que s'han aprovat i uns funcionaris que els apliquen o els aplicaran a partir del 10 de gener. I, per tant, els papers corren. Ara, si això és governar, jo en tinc bastantes dubtes. Jo crec que no, que ara el govern és un govern contemplatiu que es dedica a altres coses diferents a les de governar.
A mi m'agradaria preguntar-li al senyor Claudio Labanchi, que el tenim avui aquí, però que moltes vegades és més a fora que aquí.
Sí.
Com es veu des de fora, des d'Amèrica Llatina, que és el que vostè toca més, la situació, si és que es veu, perquè nosaltres ens sentim molt al centre del món, però
sí, és veritat,
si és que es veu la situació entre Catalunya, Espanya o de Catalunya?
Bueno, cada vegada més. Això fa uns anys era una... Bueno, no era una reflexió que es feia a Amèrica Llatina. Espanya era Espanya i Catalunya i el català pues, no era una realitat que estigués present a les seves vides, no? O a les notícies,
ni
o als mitjans.
Ni tan sols eren conscients de l'existència de Catalunya.
Exacte,
eh?
Exacte. Bueno, una cosa és certa, sí que és veritat que tot aquest procés, tot això, sí que ha fet una miqueta bé, jo crec, de posar Catalunya i el català al món, no? Uh-huh. Però no és una publicitat
positiva.
Però sí que és veritat que jo, bueno, la gent amb la que jo he parlat està molt sorpresa, no? Perquè per ells seria impensable pues, que una Argentina, un Xile, un Perú... Són gent que, bueno, que pensen en el seu país, a la seva gent, no? I això sí que és veritat, que es van fer moltes coses dolentes en el passat, molts pobles indígenes o molts pobles tal, però sí que és una sorpresa molt gran per ells, pues, el que està passant avui en Espanya.
Que una part d'un país vulgui sortir del
clar,
país.
Clar. I més quan estem parlant de països desenvolupats, que tenim de tot, saps? Perquè això podria passar pues, a països que tinguin pues, problemes seriosos, no? De desenvolupament. No?
Senyora Pais.
Que una amiga colombiana que em vaig trobar l'altre dia a la fira de Sarrià em va dir: què esteu fent aquí? Perquè nosaltres sí que tenim problemes grossíssims al país, de violència, de desastre, i vosaltres que esteu tranquils, ara estem muntant tot aquest... no ho entenc.
Mm-hmm. Què en pensen vostès?
Jo conec bastant Amèrica Llatina. Des d'Amèrica Llatina, això és incomprensible. Des d'Europa és comprensible. Almenys té una explicació. No dic que es comprengui, però té una explicació. És lògic, els països llatinoamericans en general són bastant unitaris. No? I la cultura indígena, les cultures indígenes, en molts casos són cultures indígenes mestisses. No? De manera que són cultures indígenes que parlen en castellà, en molts casos. Però jo entenc que a Amèrica Llatina els hi costi molt entendre-ho. A mi hi ha moltes coses que em costa molt entendre, també, i des de que vaig néixer fa 66 anys a aquesta ciutat fins avui, doncs la ciutat on he viscut més temps ha sigut aquí, i hi ha moltes coses que em costa molt entendre-les.
Doncs amb aquesta reflexió ens hem quedat en silenci tots, no? Sí que és cert, a mi m'agradaria una mica acabar el debat, un debat així intens, sobre la importància, no? El que a vegades donem importància a les persones, no? Probablement sí. Això ho comentàvem al principi de l'entrevista. A vegades, clar que és important el menjar, no? És el primer. Però hi ha altres coses, doncs, que també són tan o més importants i que quan falten o passen certes circumstàncies, com també parlava el senyor Arruga, no? La situació de tensió que vivim tots, no? Tant de bo això se solucioni d'una manera o d'una altra aviat. Doncs jo volia acomiadar-me, senyor Claudio Labanchi, director general de l'ONG Comparte, per la feina que feu. Moltes gràcies, que seguiu així.
Moltes gràcies a vosaltres per rebre'ns i deixar-nos un temps per a explicar els nostres projectes.
Aquest diumenge crec que teniu una cita important.
Sí, a Castelldefels tenim una cursa. És una cursa per a, bueno, recolzar un programa de nutrició infantil a Tucumán, Argentina, al nord d'Argentina. I és una cursa familiar que fem, són 10 quilòmetres. És a les 10 del matí, al Parc de la Muntanyeta, si algú vol córrer o caminar. estarem allí i seran ben viscuts.
Doncs tenen dues cites, el dia 13, que és el diumenge. Primer, anar a la vostra cursa, i a la tarda anar el divendres, no, el divendres, perdó, en el nostre cas, el divendres 13 de novembre a les 6 de la tarda, de 6 a 8 del vespre, al Petit Palau, perquè fem la festa de la família, com ja saben els nostres oients, amb el Club Més Amics i Ràdio Estel. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Albert Garrido, senyor Eduard Arruga, senyora Elvira País.
Moltíssimes gràcies.
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 I ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent. Moltes gràcies a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, al nostre tècnic, Jordi Carretero, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Com sempre, seran benvinguts per comentar l'actualitat econòmica i social dijous vinent. Fins llavors.